Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvinguts al segon programa de la temporada del viatge a l'altre d'aquest 2024-2025. Tenim aquí al meu costat la Marina Ucendo. Molt bona tarda.
Míriam. Has fet un remix entre Marina. M'ha encantat.
Bé, comencem bé.
Ei, Míriam i Marina.
És que, sí, a l'escola, a més, tenia una amiga que es deia Marina i sempre ens canviaven els noms, així que estic acostumada. Ai. Lo important és que diguis bé el meu cognom, que és Ucendo, que és... La gent sempre m'ho diu malament, així que el nom ni m'havia donat.
Saps què passa? Que si no em dius que t'ho diu malament, jo ni m'adono. Jo tiro. Bé, el que volia dir és que tenim aquí la Míriam Ucendo, aquí al meu costat.
I aquí enfront
de nosaltres, la Marina Carbonell. Ara sí.
Hola!
Molt bona tarda a totes dues i moltes gràcies per ser aquí, de veritat. I bé, ara sí, nosaltres des d'aquí us oferim una mirada empàtica al viatge a l'altre, un punt de vista humà, feminista, comprensiu i sobretot obert per tal d'atendre aquest viatge d'una altra manera de pensar, una altra manera de viure, d'existir, de fer i d'actuar, amb una clara intenció de comprendre, respectar, entendre i acceptar o no aquella actitud i aquell comportament en aquell context i situació diferent determinada. Perquè diem que cada persona és un món, però que cada món és molt diferent i cada món té una cultura, una tradició i un tarannà molt diferent.
Paese mio que stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese, io ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà.
I amb aquest Què serà, serà, encetem el bloc de les pistes i curiositats perquè volem encaminar-vos cap a l'indret que avui tractem.
Sí, perquè si ho recordeu, en el programa anterior ja us avançàvem. Són aquestes. Una és una illa del continent americà.
Aquesta m'agrada molt a mi. Hi ha orquídies úniques. Té 73 espècies úniques de l'illa.
És preciosa. I després, la tercera és economia basada en el turisme.
Ai, ja sabeu de què en parlarem. Si no és així, amb els titulars ho tindreu claríssim.
Els jamaicans insten a honrar els herois construint llegats de pau. El governador general, Sir Patrick Allen, demana als jamaicans que honorin el llegat dels herois de la nació treballant junts per construir un país on tots els ciutadans, independentment dels antecedents, puguin viure en pau i dignitat. De fet, ahir dilluns 21, tercer dilluns d'octubre, es va celebrar el Dia Nacional dels Herois de Jamaica. És un dia festiu que té lloc a tercer dilluns d'octubre, com hem dit, i commemora els 7 herois nacionals que van aportar valuosament al desenvolupament de Jamaica. Aquests herois són Nanny of the Maroons, Sam Sharp, Marcus Garvey, Norman Manley, Alexander Bustamante, George William i Paul Bowles.
El turisme a Jamaica es prepara per un altre any rècord. Jamaica està en camí de donar la benvinguda a un nombre rècord d'uns 4,3 milions de visitants l'any 2024, generant un sorprenent augment de 4.500 milions de dòlars en ingressos, segons el ministre de Turisme, Edmund Bartlett.
Les dones es beneficien del servei de salut en el Dia Mundial de la Mamografia. Diverses dones van rebre una sèrie de serveis mèdics, incloent mamografies, neteges dentals i cribatges i exàmens clínics de mama durant l'Expo de Salut del Dia Mundial de la Mamografia celebrada a l'Hospital Universitari de les Índies Occidentals aquest divendres passat. L'esdeveniment va ser un esforç de col·laboració i un avenç important en la salut de les dones jamaicanes.
Jamaica s'ha de preparar per a les realitats del canvi climàtic. El diputat del Parlament per al nord-est Dan i l'exministre del gabinet, Matthew Samuda, demanen una conversa nacional sobre el canvi climàtic, posant l'accent en la necessitat que els ciutadans entenguin el seu impacte negatiu esperat en els projectes d'infraestructura i construcció. Entén que el cost de l'adaptació frenarà algunes de les nostres, de les seves ambicions personals i comunitàries. Va apuntar que cal abraçar les idees dels experts d'UTEC, per exemple, per compartir els seus coneixements sobre les noves tecnologies i donar així suport a l'adaptació del canvi climàtic.
Doncs amb tota aquesta actualitat, només cal recordar quatre dades bàsiques sobre aquest país. Jamaica és un estat insular de les Grans Antilles, de 240 quilòmetres de llargada i un màxim de 80 quilòmetres d'amplada. L'illa de Jamaica està situada al Mar del Carib, a 150 quilòmetres de Cuba i a 180 quilòmetres de l'illa de la Hispaniola. És el tercer país de parla anglesa més poblat d'Amèrica després dels Estats Units i de Canadà.
Té 2.740.000 habitants i una extensió de 10.990 quilòmetres quadrats, amb la qual cosa la seva densitat de població és de 249 habitants per quilòmetre quadrat. El nom de Jamaica prové d'una conjunció del terme que utilitzaven els aborígens, Xaimaca, illa de les fonts o terra dels boscos i les aigües. Més tard, sota el domini espanyol, s'anomenà Santiago, i després va passar a ser una colònia de l'imperi britànic amb el nom de British West Indies, Crown Colony of Jamaica.
Quina pronúncia. Molt bé, que guai, molt bé, molt bé. I després tenim la moneda oficial, que és el dòlar jamaicà. L'equivalència és un euro, serien igual, és igual a 172 amb 81 dòlars jamaicans. I heu de saber que en alguns hotels i establiments s'accepten pagaments en dòlars nord-americans. A la frontera s'admet un màxim de 10.000 dòlars americans. Les quantitats superiors, per tant, ja s'haurien de declarar. I ara deixarem de seguida de parlar de dòlars, de dominis i de dades perquè ve una entrevista, de veritat, molt interessant. Ella es diu Irene Galván i de veritat us dic que descriu molt i molt i molt bé l'essència de Jamaica.
És bé, la millor.
És la millor, sí. Ja ho vas dir i de veritat que ho confirmo.
És que l'estimo. L'estimo i l'admiro. Així que és així. Doncs la Irene ha anat més d'una vegada a Jamaica i pot... La viu, a més la respecta,
molt,
i la respecta, que això és molt important.
De fet, ara ho entendreu tot.
Aquest vincle va començar a través de la dansa, d'un estil... Bueno, és un estil de dansa, és un estil de música, i quan arribes aquí t'adones que és també un estil de vida. Que és el dancehall, dancehall, que es diu de vegades, dancehall, sí, com li diuen aquí. Doncs això és el que em va connectar amb Jamaica tan fort.
Però vas començar a experimentar aquest vincle amb el ball a Jamaica o el vas conèixer aquí a Catalunya? Com va ser una mica?
Sí, ho vaig conèixer a Barcelona. Uh-huh. O sigui, realment, a mi la música, dancehall, ja m'agradava. Fins i tot com des de petit, a mi Jean Paul sempre m'ha agradat. Alguns ritmes així m'encantaven, però jo no sabia que es podia ballar. O sigui, no sabia que hi havia un estil com a tal, igual que el hip-hop.
Yeah.
Tan ampli i tan...
Sí.
No sé, com tan extens i que existia. Llavors, ho vaig descobrir a Barcelona, com amb 19 anys, més o menys. Estava buscant... Clar, jo he ballat tota la vida, però feia altres danses, clàssica, contemporània i tal.
Sí.
I buscant acadèmies per continuar amb les meves classes, per canvis d'horari a la universitat i tal, vaig descobrir a una acadèmia a Barcelona que feien classes de dansa. I jo vaig quedar parada, boja, i vaig dir, vale, això es pot ballar, jo no tenia ni idea, primera notícia, anem a provar.
Què et va treure d'això? Per què et va agradar tant? Què és el que et va treure tant?
Un cop ho vaig provar o abans?
Sí, o sigui, en primer lloc suposo que et va cridar l'atenció per alguna cosa, per provar-ho, no?
Sí, jo tots els vídeos que veia,
sí.
Jo vaig començar a informar-me, o sigui, quan vaig veure que donaven classes vaig començar a veure vídeos i tal,
uh-huh.
M'encantava. Sobretot per un tema molt enfocat a les dones i a un moviment
important.
En concret... tot això em va cridar bastant l'atenció.
Vale. I després, un cop ho vas tastar, un cop ho vas provar, què va passar?
Pues que aquí estic. Aquí estic. A Jamaica, com a la meva vida, i que m'hi dedico actualment. Això és el que va passar.
O sigui, tu...
és un punt de no retorn.
Explica'ns això una mica de t'hi dediques. Què fas exactament?
Pues mira, jo vaig començar a formar-me, o sigui, vaig provar, vaig quedar totalment addicta, em va encantar. Em va agradar molt la sensació que genera el ballar dansa, sobretot com a dona, és un tema extens, però hi ha molts moviments d'alguna forma fets com per l'expressió sensual, sí, sexual de la dona, i que a mi m'aporta com una sensació d'una llibertat absoluta i de coneixement, de reconciliació amb el meu propi cos. Tot això pues, em va fer quedar-m'hi. Uh-huh. I a més és una dansa amb molta energia. És un ball molt social, molt de ballar amb la gent, envoltat. És com que no té gaire sentit, potser, tant ballar-ho sol. És molt social. Llavors, t'acaba enganxant. Si t'agrada, és que és divertit, és per compartir amb la gent, és per expressar-te lliurement, reconnectar amb moltes coses. Està molt bé.
I llavors, quants anys de relació hi portes amb el dancehall? Doncs
pues mira, crec que són 9 anys ara.
Ostres.
Jo vaig començar formant-me i mica en mica s'ha acabat professionalitzant d'alguna forma. Quan ja portava temps formant-me, em van començar a sortir oportunitats de donar algunes classes a acadèmies, algun centre cívic, algun casal popular i així, i començar a donar classe, continuar formant-me. Vaig començar a viatjar a Jamaica també per formar-me, uh-huh, i així, fins que acabes ballant i vivint d'això una mica, com es pot, a Espanya, però sí, actualment... Actualment m'hi dedico.
Una pregunta que sempre ens agrada fer molt és quan... O sigui, ja coneixies una mica aquest ball, no?, i aquesta experiència, per dir-ho així. Quan hi vas a Jamaica, la primera sensació que hi vas tenir quan hi vas arribar, la pots escriure, sisplau?
Uau. Ja. La sensació realment... Vale, no sabria com explicar-ho exactament, perquè el que jo sentia és com, vale, això és molt més gran del que jo imaginava.
Uh-huh.
O sigui, res del que tu puguis imaginar s'assembla a quan arribes, quan estàs a una festa aquí, quan estàs envoltat. Una de les coses que a mi més em va cridar l'atenció i que em continua passant, aquí hi ha música a tot arreu, tota l'estona, hi ha dancehall o reggae a tot arreu, 24 hores, i la música ben forta, on sigui, a una botiga, a un autobús, a qualsevol restaurant, al carrer, tota l'estona hi ha música. Llavors, es viu d'una altra,
sí,
forma. El dancehall t'envolta, tota l'estona. Llavors va ser com una sensació de grandesa, de uau, és un món, això és un món.
Wow.
I si t'agrada,
no,
i que et fiques aquí, i és brutal.
Ens explicaries una miqueta, perquè jo sóc un total ignorant, la diferència entre el reggae més o menys, podria identificar-lo, però el dancehall, com sí, us diferenciaríem?
Sí, mira, el reggae al final és un estil com melòdic,
uh-huh,
no? És melòdic, d'aquests ritmes molt concrets, molt típics del reggae, melodia, cantat. El dancehall, perquè ens entenguem una mica... ha passat per un procés i ha passat per altres estils i el rocksteady i tal, no? O sigui, uh-huh, hi ha hagut fases abans d'arribar al dancehall. El dancehall és una mica... Comencen a canviar els rhythms, que són les instrumentals,
sí,
se'n diuen rhythms.
Uh-huh.
Comencen a canviar, comencen a... com a instrumentalitzar-se més, a ficar més sons, més detalls, més coses, i els cantants comencen a fer toast a sobre. Aquest toast era una mica com rapejar.
Uh-huh.
O sigui, com començar a improvisar i a fer unes formes de cantar una mica més rap, més,
sí,
amb més ritme, no tan melòdic.
Exacte.
Sinó més,
vale,
uh-huh, això, com més toast, més rapejat. Llavors, aquí comença. Aquí comença una mica aquesta forma de cantar més ràpida, més,
vale,
menys melòdic.
Llavors,
I a part també la temàtica, també és veritat, dancehall i reggae també es diferencien de vegades molt amb de què van les cançons. Al final, el reggae és un món molt rasta, també, i es canta molt sobre unes coses, no? I sobre el sistema, sobre... no sé, com altres cosetes, i el dancehall també es caracteritza per parlar de coses més com de carrer, de coses del dia a dia, de coses de la gent, com viu la gent la violència, com viu la gent la sexualitat, com viu la gent un dia a dia. També es diferencia una mica això en
vale.
De què parlen les cançons.
Ens acabes de dir una frase, una expressió, que és el que t'anava a preguntar. Ens podries explicar una mica com és el teu dia a dia? Com el vius el dia a dia? Explica'ns una mica.
A Barcelona o aquí?
No, 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 a Jamaica, a Jamaica. Sí.
A Jamaica. Pues... vale. Aquest dia a dia depèn molt de quina part de la illa estiguis, perquè el ritme no és el mateix. Aquí, bueno, aquí hi ha un dit que diuen sempre que és Jamaica no problem. Aquí les coses van amb calma, es respira d'una altra forma. Però, per exemple, Kingston, la capital, sí, i que és on en si està el dancehall, on estan tots els ballarins, on està com el punt fort del dancehall.
Exacte.
Kingston és un ritme fort, és un ritme...
Trepidant, potser?
Com et diria? Ràpid, és no parar. És, pues, el meu dia a dia a Kingston consisteix en despertar-me cap a les 11-12, mig matí, perquè cada nit sortim, llavors has de dormir una miqueta.
Cada nit sortim? Ostres!
Cada nit. Hi ha festa cada nit a Kingston, hi ha festa cada nit. Cada nit. Sempre, sí, sempre que vulguis sortir de festa, hi ha una festa. Sempre.
Mare de Déu, senyor.
I ens encanta anar-hi. Sí, ens encanta anar-hi. Llavors el ritme, pues, és fort, perquè és un mes de no parar. Però bueno, ens despertem, pues, normalment tinc ja alguna classe pactada, llavors vaig a fer classe amb algun dels jamaicans o jamaicanes.
Uh-huh.
Sí, ells fan classes, per això principalment venim aquí. Llavors
clar.
Fem una classe, parem per menjar alguna cosa o anem per la carretera a buscar algun lloc per menjar, agafem alguna box i tornem cap a l'hostal. Normalment després de menjar fem una altra classe, depèn, però hi ha dies que fem dos.
Ah, mira,
i ja un cop has acabat les dues classes, pues, relaxar-te una mica, potser vas a la piscina o vas a algun lloc que t'interessi veure.
Sembla molt interessant.
Sí, i després aquí hi ha una cosa molt, molt graciosa, que és normalment fem siesta, ¿vale? Però la siesta és a una altra hora molt diferent a la d'allà, l'espanyola,
sí,
o catalana. Nosaltres aquí, o sigui, per cosa del ritme que portes,
sí,
doncs un cop has fet les dues classes, et relaxes una mica, menges alguna cosa, ja entra el punt com de relax.
Sí.
Normalment sopes i després de sopar t'adorms. Després de sopar dorms una o dues horetes i llavors et despertes,
com?
Et fas una dutxa ràpida...
Perdona.
I tant, sí. Sí, així és. Llavors, t'arregles, et despertes, t'arregles i de festa. I així, cada
Ostres.
Dia.
Ostres.
I vas a la festa. Anem amb ells, amb els ballarins. Jo, per exemple, normalment sempre em quedo a un hostal, que és un hostal especial com per artistes, per ballarins. Llavors, ells van a la festa, anem amb ells, normalment. Ells estan ballant a totes les festes. És súper. Però sí, clar, l'hora de descansar, diguem que és després de sopar. Després de sopar tothom se'n va a dormir.
Però clar, això és molt poc temps per dormir. Després entenc que quan torneu de la festa, imagino que després dormiu i per això després al matí us desperteu més tard, no? Suposo, o com?
Exacte. Sí, però de vegades, depèn de les classes que tinguis, és que per la nit dorms ben poquet. Uf. O depèn de lo tard que se't faci a la festa. Perquè és que no hi ha només una festa, hi ha diverses, però...
Que bona, m'encanta.
Perquè el que fan ells és... Normalment hi ha algun lloc prefesta, sempre pots anar a algun lloc, al Dub Club, a estar com chill una estoneta abans d'anar a la festa, o hi ha una primera festa, doncs posa que d'una a tres, a les tres acaba. Llavors t'has de moure, t'has d'anar a una altra comunitat on sigui la següent festa.
A una altra comunitat?
Les festes...
No serà... No,
sí.
No. Explica, perdona. Què vol dir una altra comunitat?
Ja, ja, és que estic... A més, estic parlant aquí sense context. Sí, explico. Les festes són a comunitats, a Kingston.
Però és la mateixa lliure, ciutat, entenc. Vale.
No, no, o sigui, dins d'una comunitat, diríem com dins d'un gueto en concret,
vale.
Saps? Hi ha diferents comunitats. Doncs pues, són a l'aire lliure i és ben bé, és que és on hi viu la gent. Guarden un espai on en aquell espai es fa tal festa, té un nom. Ostres. Per exemple, els dimecres. Doncs pues, primer hi ha una festa a un lloc, wedi-wedi, es diu, la festa. Un cop aquesta tanca, potser cap a les 3, te'n vas a una altra comunitat. I te'n vas a una altra festa que es diu Lego Districts.
Ostres.
Per exemple, i ja allà, si vols, encara fins i tot pots trobar una tercera festa més tard.
O sigui,
llavors,
no s'acaba mai
això. Depèn de quantes festes... Exacte, depèn de quantes festes t'hi vulguis quedar, vas a dormir més hora o menys. Però normalment, cap a les 4, 5, estem dormint, llavors dorms 5 horetes o 6 fins les 10, 11, fins que ja fas la primera classe o t'has de preparar per anar a algun lloc o has d'anar a treure diners, has d'anar... Clar.
Yeah. Mm-hmm.
Llavors, això, normalment dormim unes 6 horetes, 5-6 horetes per la nit, nit matí, i llavors abans de sortir de festa et fas aquelles dues que et falten.
Com per dir, vinga, va, agafem energia i sortim a divertir-nos, no? Clar, sí.
Exacte, no, no. Exacte, per no morir en l'intent.
Exacte.
També et dic que això depèn molt de les ganes que tinguis d'anar amb aquest ritme o no. Hi ha gent que s'ho pren amb molta més calma, hi ha gent que fa només una classe al dia, o que hi ha dies que sí que em fa i dies que no. Llavors hi ha dies que s'extén més de festa i quan té classe es torna aviat. Jo i les meves amigues és que acostumem a ser de demà tenim classe a les 11, és igual. Tanquem la festa, si cal. Ja dormirem en algun moment i així.
Ostres.
Però bueno.
I Irene, una última pregunta. Com tu passes millor, a la nit de festa o en el treball, fent classes de dansa i tot això?
Però aquí, o sigui, de nit aquí a Jamaica?
Sí.
És que les festes són molt, molt, molt interessants. Sí, perquè parlem d'un concepte de festa diferent al que tenim allà a Barcelona, per exemple.
Sí.
No són festes de club on posen música i la gent balla cadascú a la seva bola, sinó que sempre hi ha un cercle al mig guardat pels ballarins jamaicans.
Ah,
ells surten, van totes les crius, va molta gent de diferents crius, llavors cada criu mostra els seus passos de ball i estan tots ballant i tu estàs allà com gaudint d'un espectacle, ben bé, ells fan un espectacle, és increïble, llavors m'ho passo molt bé. Però és veritat que tant aprenent d'ells com jo a Barcelona donant classe, amb tot el respecte del món,
sí.
M'ho passo molt bé també.
Clar.
Jo donant classe sóc feliç.
Feliç, clar, clar.
Estic com una nena petita, però és veritat que aquí a Jamaica, és que tu em veus i dius, estàs com en braços.
Ostres, Irene, doncs ens has fet un retrat brutal i per això et felicito, perquè es nota que tu estàs passant superbé i a part t'ho has explicat molt i molt, molt bé. Ens has explicat uns conceptes musicals que jo tampoc no tenia clars i ens has explicat també com és el dia a dia a Kingston, a Jamaica. Per tant, moltíssimes gràcies i de veritat espero que continuïs gaudint tant com ho estàs fent.
I tant, aquí a Jamaica és fàcil, de debò que la cultura és ben maca, ben maca.
Doncs moltíssimes gràcies.
Molt respecte a ells i moltes gràcies a vosaltres.
No, a tu, moltes gràcies a tu per aquesta explicació tan, tan, tan ben feta, de veritat. Mil gràcies, una abraçada ben forta. A vegades molt bé.
A vosaltres. Merci. Adéu.
Adéu. Doncs bé, ja heu gaudit tots tal i com vaig gaudir jo fent l'entrevista i, clar, i ara faré un canvi de guió, perquè jo tenia pensat aquí, dir, ostres, quina entrevista més xula, no sabia com parar perquè hauria de fer moltes preguntes però no teníem temps, però és que hauríeu d'estar aquí presents perquè la Míriam m'estava explicant un mollet de coses que ara vosaltres us heu perdut.
El off the record.
I m'estava fent aquí com uns balls, així com unes coreos, i jo dic, però Míriam, tia, quina pena que els ulls no puguin veure.
A veure, la relació amb la Irene és que és la meva profe de dansa, vale? Llavors, clar, jo també estic ficada en aquest món, però evidentment, o sigui, comparat amb la Irene, un 10%, o sigui, ella sap moltíssim, s'ha presentat a l'Spanish Dancehall Queen, que va quedar tercera aquest any, bueno, és un món increïble. A veure, els passos són, com deia la Irene, van molt amb la quotidianitat, també, no només les cançons, sinó els passos. O sigui, hi ha un pas que és, a part, bueno, el dansa les divideix entre male i female, i això ens donaria per un programa sencer.
Sí.
Doncs hi ha un pas de male que es diu chicken and beer, o sigui, pollo i cervesa, que és el que demanen a les festes aquestes que comentava la Irene,
sí.
Que no són festes com entenem aquí, que és a una discoteca i a saco tothom el seu rotllo, no? No, allà és algo molt més comunitari, molt més saludable, entre cometes.
Sí, clar, és una paraula que tant tu com ella utilitzeu, comunitat, no?
Sí, perquè és com... Sí, perquè va molt més enllà d'una festa més individualitzada, més de... Jo arribo, agafo una, compro una entrada, consumeixo i me'n vaig a casa meva. Si no, és un aprenentatge, és això, la comunitat, la importància de la comunitat, gent de totes les edats. A part, el dansa és un ball que accepta tots els cossos, no és algo molt limitat de dir no, tu ui, estàs massa grassa, tu estàs massa prima, massa baixeta, massa gran.
Tothom és
no, tothom és vàlid. A més, hi ha passos que jo que estic ara bastant coixa, doncs hi ha cosetes doncs, que pots fer, no? El groove, que es diu, que és aquest moviment a la panxa, el flow, que diríem en hip-hop.
Sí.
Que, bueno, la relació entre el reggae i el hip-hop hi ha un altre dia que ha parlat del dub, que això també és molt interessant, és un altre món de música. El dub, a veure, no em mateu, músics del món, però resumidíssimament és com agafen els greus de la cançó i els pugen al màxim. Sí, és com tenir un baix dins teu. Sí. I les festes de dub, doncs normalment hi ha unes pantalles de no em sortia la paraula, d'altaveus, que són els sound systems, que hi ha, o sigui, aquí a Catalunya hi ha molt moviment i és molt guai. Us recomano que anem a festes de Sound System.
Jo torno a repetir, gràcies, Míriam, però torno a repetir. M'hauria encantat que haguéssiu vist, tal com estava explicant, perquè cada cosa que deia la Irene, la Míriam feia notacions, això es fa així, tal. I una cosa que m'ha cridat molt l'atenció també és que deies que quan s'aprèn molt més a la nit de festa que a les classes...
Bueno, clar, o sigui, diguem, no és més que més és que és diferent, no? Perquè, clar, com deia la Irene, van a les festes aquestes crius de ballarins i ballarines. Per tant, allà realment és com rebre una classe gratuïta. Inclús ells també van allà a provar passos nous, que potser no, ja encara no tenen el nom,
innovació.
Que això és una altra història. Cada pas té un nom. Nom i variacions. I tu, si ets una bona dancehallera, t'has de saber...
Dancehallera, m'encanta el concepte.
Me l'acabo d'inventar. Tu has de saber, per respecte també, perquè això no és una apropiació cultural, o sigui, això és un respecte cap a aquella cultura, cap a aquella dansa. Llavors, has de fer-ho bé. Tu no pots agafar i dir, mira, estic ballant, que guai, ho faig superbé, mira, ara està de moda. No, carinyo, no. O sigui, gent que balleu, respecteu d'on ve, o sigui, no feu apropiacions culturals, apreneu-vos quines són les ballarines i ballarins que han inventat aquells passos, per què, d'on venen, no? El que dèiem, chicken and beer, alguns que sembla que vagis amb moto, altres, sí, totes expliquen històries, els passos, i això és el bonic del dancehall, no?, també, que expliquen històries.
Que bé t'expliques.
Ai, gràcies.
Sí. Doncs bé, que interessant em va semblar tot, que interessant no em sembla també la conversa d'ara, però
anem a Jamaica, ja.
Hem de continuar.
Continuem amb aquest to de bon rotllo perquè probablement segur que has cantat Everything is gonna be alright del Bob Marley i segur que també has vist atletes guanyar medalles d'or als Jocs Olímpics i trencat tots els rècords mundials.
Clar.
Hauràs ballat ska, reggae, dancehall i potser coneixes la relació entre el sound system i l'origen del hip-hop, però vaja, que per una illa tan petita l'impacte que ha tingut al món és enorme. Però aquesta illa potser no hi és per sempre. Avui us explicaré la història d'una noia de 26 anys que està posant en escac i mat a l'statu quo. 1998, Kingston, Jamaica. Yard vibes are seen. Ice up the black, gold and green. People are rock and come in. Jamaica things. Yeah. Represent the place. Una dona jamaicana descendent de persones esclavitzades agafa ben fort la mà del seu marit, un home britànic descendent de colons. Respira, apreta, un últim esforç i... Ai, és una nena. La família Loac estava molt feliç amb el naixement de la seva primera filla, Micaela Loac. Quedeu-vos amb aquest nom, perquè crec que es mereix ser reconeguda. El pare i la mare de la Micaela s'afegeixen a la diàspora i quan la petita tenia només 2 anys i mig, es van traslladar a un poble de Surrey, al sud del Regne Unit. Alguns anys estiuejaven a casa dels avis a Hellshire Beach. Li agradava córrer sobre la sorra, nedar al mar cristal·lí, riure amb la seva àvia i els seus cosins i menjar plat en fregit als festivals dels restaurants de colors de la platja. Quan es va mudar de Jamaica al Regne Unit, van ser aquests els records de Hellshire Beach, els que la van ajudar a connectar amb la seva pàtria, molt diferent de la seva llar a Jamaica, a aquesta nova casa, no? Lluny del mar, amb un clima fred i plujós. Jo ja us dic que si els meus pares em porten de Kingston a Surrey, amb lo poc que m'agrada el fred i la pluja, jo crec que no els perdonaria mai aquesta decisió.
Clar, és que per gustos els colors. A mi, per exemple, sí que m'encanta el fred, la pluja, la boira, la neu, tranquil·litat, això sí, des de casa, perquè si has de sortir fora, malament. Però sí, sóc més de fred, amb raó.
Jo els desheredo. Ah, no, que va al revés, no, això? Dels pares, no?
S'acaba entre tu, no? Bueno, potser... No sé.
És broma, és broma. Ja a l'escola, la Micaela era una nena espavilada i curiosa i quan li preguntaven de què treballaven els seus pares, deia la mama de coses d'ordinador i el papa coses de pensions. En aquests primers anys d'infància es va convertir en germana gran amb el naixement del seu germà. Els seus pares van criar la Micaela i el seu germà petit per qüestionar l'statu quo. Eren una família amb molta memòria històrica i ensenyaven als seus fills coneixements històrics d'aquells que no es troben als llibres de text i menys els del Regne Unit. I diria que tampoc a cap d'altre país colonitzador. L'educació de Loac va posar les llavors per a la seva creença en el poder del canvi incremental. Canvi incremental. Que tu saps el que
què
és? El que jo vaig esperar a Google, què és això?
Sí.
Que m'ho podia suposar, no?, perquè incrementava, però bueno. És el canvi vinculat amb el creixement constant i la millora contínua, o sigui, vas incrementant, perquè a mesura que les organitzacions creixen, els processos, les estratègies i els recursos antics, doncs ja no serveixen. La convencional, o sigui, per això diem que hi ha certs sistemes que estan una mica en crisi. Ja no funcionen tan bé com abans perquè les necessitats canvien.
Exactament.
El 26 de desembre de 2004, la Micaela tenia 6 anyets. Estava veient la televisió i es va quedar impactada, però molt, eh? O sigui...
Tela.
Moltíssim. Més o menys va ser el seu crit, aquest, eh? Quan va veure el tsunami de l'oceà Índic que destrossava la vida de milers de persones, es va posar supertrista. Te'n recordes, eh? 2004. Sí. És que fa 20 anys, ja, d'això. El seu pare li va dir, llavors, què faràs? Què faràs respecte a això? Va ser llavors, quan va fer la seva primera acció, als 6 anys, va vendre pastissos per recaptar fons per a les víctimes. En una entrevista, li pregunten a The Guardian, li van preguntar sobre això, i ella diu que li va inculcar aviat que no es podia veure les coses que passaven i deixar-les passar, que si podies fer alguna cosa al respecte, probablement és que ho has de fer. Yeah. I encara que no estiguis, que estiguis fent una cosa superpetita, com pot ser una venda de pastissos, millor que res,
millor
no?
Que res.
A mesura que vaig anar creixent, diu, el meu pare em desafiaria més i més en aquest sentit. La seva mare i el seu pare, o sigui, la mare també era canyera, eh? El pare era com més picón, però la mare també.
Tots dos, no?
Volien que conegués bé els seus orígens, ja que provenia de dos mons que en principi estan oposats i enfrontats, no?
Sí.
Els obligaven a veure documentals sobre la lluitadora per la llibertat, que hem parlat abans, sí. Nani de Maroons, també coneguda com a Queen Nani, la líder dels cimarrons jamaicans al segle XVIII. Ella portava dents dels esclavistes que havia matat al voltant del coll. O sigui, aquesta dona, jo, doncs, des d'avui és una heroïna. I no només des de, per mi, sinó per tota Jamaica.
Exactament.
Perquè és l'única dona en aquests noms que has nomenat abans dels herois
Exactament,
nacionals.
Sí.
Així que, bueno, els maroons. Els maroons són els membres d'un grup ètnic dels descendents dels quals foren afroamericans que van lluitar i es van escapar de l'esclavitud. Van establir comunitats lliures a l'interior muntanyós de Jamaica durant l'era de l'esclavitud a l'illa. Els esclaus africans van començar a ser importats a l'illa durant el període espanyol, que ja va veure els primers esclaus fugitius, que sembla que es van mixturar amb els nadius arawak. O sigui, van començar doncs, a tenir les seves relacions socials i més que socials. La majoria dels esclaus van obtenir la llibertat quan els britànics van atacar Jamaica i la van posar sota el domini de l'imperi britànic el 1655, i a partir d'aquell moment els runaways, que és un temazo, això, és una cançó molt guai. Runaway. Bueno, què vol dir? Fugitiu. Foren coneguts amb el nom de Maroons, com hem dit abans, o Cimarrons, com es deia aquí a l'estat espanyol. La Nani va dirigir la comunitat d'antics africans esclavitzats, els Maroons Windward, en una guerra de guerrilles contra els britànics a mitjans del segle XVIII, com deien. Era la segona guerra Cimarron. Va assegurar la seva llibertat i la victòria del seu poble el 1740. La família Loach volia transmetre les realitats de la revolució i deixar clar que la llibertat no era una cosa que només es transmet des de dalt, o sigui, que no et donen la llibertat, tu te la prens, l'has de lluitar des de zero.
S'ha de guanyar.
I sí, va tenir molt impacte aquestes ensenyances. I durant l'escola doncs va tenir una infància feliç. Ella era una nena curiosa, treia bones notes, tenia les seves amigues, els pares superguais, no? Aquí potenciant el sentit crític. Però a partir dels 11 anys, quan va fer el canvi a la secundària, tot va canviar. Els seus companys la van assetjar greument durant 4 anys. O sigui, maleït institut, per algunes. En part, per ser justament filla de mare negra i pare blanc. O sigui, no l'acceptaven enlloc.
De cap manera, enlloc. Yeah.
La van deixar aïllada, la perseguien amb els pals de críquet. És molt anglès. Aquesta imatge m'ho he imaginat i molt de pel·lis de neonazis anglesos, no? Amb els pals de críquet darrere d'una noia negra a l'institut. La veritat és que em va impactar aquesta imatge quan ho vaig llegir, no? Sentia terror d'anar a l'escola, va buscar refugi en els llibres i mesurava el seu autoestima a través d'aquest assoliment acadèmic, d'aquesta exigència.
Sí, és que el bullying és dur, és molt lleig. I el que és trist és que no només ho fan els nens, sinó que moltes vegades seguim creixent i de grans també fem el que es diu mobbing, no?
Sí.
És molt trist. I els llibres, doncs, com dius, són molt bon refugi, totalment.
Per escapar. Els seus pares, però que eren una família estructurada i unida, doncs van veure que allò no anava bé i la van traslladar a una altra escola. En una entrevista, en aquesta que us deia de The Guardian, es mostra plorosa inclús quan parla d'aquests fets i explica que creu que directament és que no estaria viva ara mateix si els seus pares no haguessin fet aquest canvi, aquesta decisió. Malgrat tot el patiment, la Micaela tenia un sentit del que significava la paraula justícia i sabia que quan veia alguna cosa injusta, no només a casa seva, sinó al món, no? Va transformar aquesta tristor i aquesta ràbia en accions. Llavors va entendre que com a dona negra al Regne Unit i com a descendent de gent esclavitzada, hi havia molta gent que van venir abans que ella, no? I havien fet aquesta lluita, però que ella havia de seguir construint aquest món en el qual vivia.
Continuant lluitant. Sí,
sí, però alhora també es sentia una mica culpable perquè dins d'això ella era una mica privilegiada, no? Sentia segura i lliure, mentre molta gent doncs, havia inclús mort vivint això. Però volia honrar tots aquests sacrificis. Tenia ganes d'aprendre les històries dels dos països i a través dels seus pares doncs, va aprendre moltíssim, moltíssim, ja us dic. A mesura creixia en aquesta zona blanca, a Surrey, passava això, no? El que dèiem, que no sabien, la mateixa història que ella li explicaven, no, els altres ni tan sols
no
la... ni la sabien, clar. No? No sabien com afectava el llegat del colonialisme segueix afectant el món modern. Llavors, clar, ho aprenem als moviments de justícia racial com a moviments pels drets civils, com a algo que ja ha passat. No, no. Seguim. Perquè es va adonar que això no és veritat. Hem de seguir.
Clar. Clar, a més, les necessitats i, per tant, quan lluites, les lluites van canviant, anem avançant, però no vol dir que sempre ens haguem de conformar, sinó que hem d'anar sempre seguint per més.
Exacte. Cal continuar aprenent i lluitant contra les injustícies. Exacte. Per tant, aquells anys d'adolescència, quan va canviar l'altre institut, després la van tornar a canviar un altre perquè va guanyar una beca i va començar a somiar. Volia ser treballar en vaixells de recerca, rescat del mar Mediterrani de persones refugiades, per... quan fan el seu viatge a Europa. A l'escola també li deien que si volia fer bé a la gent, doncs que ser metge era una gran opció. I ella doncs es va esforçar per agafar aquest camí. Volia marcar la diferència i la vida. Li va posar les xarxes socials al davant, perquè clar, té una edat que és just, sí, les xarxes socials li van venir al pelo, sí. Però també la sabia utilitzar molt bé. Però bueno, de moment us deixo aquí la Micaela a punt de començar la seva època daurada com a activista.
Russia! start to fade. Fire up your lighter. Float on with the...
Doncs bé, parlant de valors, estil de vida i de marcar la diferència, tenim en directe la Quiqui Marriot. Molt bona tarda i moltes gràcies per atendre'ns en directe. Com estàs?
Molt bé, gràcies.
És un plaer tenir-te aquí, encara que sigui a l'altre costat del fil telefònic. Ens explicaries una mica quin vincle tens tu amb Jamaica?
Doncs soc jamaicana. No vaig néixer ja, perquè els meus pares estaven vivint a Gran Bretanya quan vaig néixer. De fet, el meu pare treballava Commonwealth Parliamentary Association, que és una associació entre els països del Commonwealth. I ell va anar-hi des de Jamaica com a representant i es va quedar uns anys vivint a Gran Bretanya. I per això vaig néixer allí. Però amb 4 anys la meva família va decidir tornar a Jamaica i això. Vaig anar a Jamaica i vaig passar tota la infància i vaig fins la carrera, vaig estar a l'escola a Jamaica.
És molt curiosa la forma de parlar, l'accent que tens és preciós, de veritat, preciós. Però bé, m'agradaria que m'expliquessis una mica, doncs, això, com dius que estàs a Jamaica a partir dels 4 anys, més o menys, i
sí, com
ens explicaries el dia a dia a Jamaica?
Seria com el dia a dia a qualsevol altre país. És un país de tercer món, evidentment, amb els retos que tenim, perquè hi ha molta pobresa, però també hi ha molta diferència entre els rics i els pobres, i això és un problema que cada vegada es veu més en altres parts del món, com aquí.
Sí.
Nosaltres treballem... Els nens van al col·le, fem un horari més o menys britànic, estem tot l'any amb el temps d'estiu, fa calor sempre.
Que bé, això a mi m'agrada molt, eh? Jo això ho envejo. Jo tenia una pregunta a fer-te respecte a això, a l'escola, no? Has dit fins a la universitat vas estar allà. Més o menys, l'escola s'assembla a l'escola que tenim aquí a Catalunya, que comencen cap als 3-4 anys i després fan la primària fins als 12 i l'institut.
Sí, a l'institut i després bueno, són 5-7 anys d'institut i la universitat són carreres de 3-4 anys ja.
Ah, molt bé. I has dit que, bueno, com era colònia anglesa, britànica, la llengua, bueno, l'anglès, però realment no és l'anglès, és el patua, la llengua jamaicana.
Jo sóc lingüista i prefereixo dir Jamaican Creole.
Això t'ho va preguntar. És criollo, no? Perquè és una llengua criolla. Ah, mira, me'n va genial, perquè m'encanten les llengües. I el patua em sembla superinteressant. Bueno, perdó, el Jamaican Creole em sembla superinteressant. O sigui, és com molt... Ho heu anat... Bueno, com totes les llengües, no? Es van creant des de la necessitat, no?
Clar.
Sí.
Exacte. Exacte, i... Si escoltes paraules en jamaicà, potser que et sembla més anglès que una altra cosa. Però, clar, hi ha paraules que venen de moltes llengües, des de les llengües dels africans que van venir com esclaus fins als que van venir després per treballar quan van deixar de tenir el sistema d'esclavitud, que van portar treballadors des de la Índia, des de la Xina, i després... alguna paraula suelta dels inhabitants originals de Jamaica, que eren els Taino o els Arawaks.
Això,
i, per exemple, la hamaca, la paraula hamaca, ve del Taino.
Ah,
i ha passat del criollo, del criollo jamaicà, al castellà, a l'anglès. És que tot és una pareja.
Sí.
Jo tinc una pregunta una mica personal. Quants idiomes parles, Quiqui? Perdona.
només l'anglès, el jamaicà, el castellà i el català.
Només.
I una miqueta de francès. Ja.
Ah, molt bé.
Només 5.
Ja me'n retiro, vull dir.
Ai, i alemany. Alemany.
Oh, bé, bé, bueno, sí, anem.
Molt bé, molt bé.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
A mi m'agradaria fer-te una altra pregunta. Clar, potser els orígens són diferents, les intencions de, o el, diguem, el ritme de vida és diferent, però abans escoltàvem la Irene, que ens explicava com després de sopar anava a dormir un parell d'hores, després anava de festa perquè ella és professora de ball. Quina similitud hi trobaries entre aquests dos estils de vida? O sigui, entre el teu i el d'ella.
Doncs ella estava parlant de Jamaica?
Sí,
ella està a Jamaica.
Kingston, sí.
Ella està a Kingston.
Tot i que semblin molts diferents, és el mateix.
És molt important, no?
Clar, Kingston, sí.
Però he de dir que tenim unes coses bastant semblants
en quant al
volumen de la gent, per exemple. Els americans parlem molt fort, molt alt, i la gent d'aquí també. Ens agrada molt la festa, la música, el ball, els concerts.
Sí.
Ens agrada molt estar al carrer. Són coses que jo trobo bastant semblants aquí.
Perfecte.
Sí, el sentit de l'humor, o sigui, la Irene, la noia que parlava, és la meva profe de dansa, i he tingut la sort de tenir formacions amb persones jamaicanes. I és que a mi, algo que és algo comú de les persones jamaicanes que he conegut és com aquest somriure que t'abraça. Sí. O sigui, és un somriure que t'abraça. O sigui, m'encanta aquest somriure que et veu. No et coneixen de res, però t'estan com dient, vine. O sigui,
et convidem
a ballar, a lo que sigui. Però és com aquesta obertura, no?, cap als altres. I això, sí, no sé, és molt guai.
Sí. Jo crec que sí. I una cosa que sempre parlem amb els amics i gent d'aquí,
sí,
que és una cosa que de vegades has d'ensenyar a la gent que ve de fora. Si tu convides algú a casa teva, sempre fas a l'hora de dinar, l'hora de sopar o l'hora de la té, del té, perquè així feu un àpat junts. I si no és l'hora d'un àpat, inventes un àpat, perquè has d'estar a taula, has de menjar alguna cosa, has de prendre alguna cosa, i trobo que aquí la cultura té molt d'això també.
Clar, i ara que menciones els àpats, el menjar, què ens hi podries destacar?
Chicken jerky. Que està molt bo.
Sí, el menjar de Jamaica és molt diferent, és molt diferent. El que passa és que jo soc molt de menjar bé, i m'agrada el menjar de tots els llocs. Jo, en viatge, sempre m'agrada el menjar. Trobo a faltar algunes coses de Jamaica, però mentre la meva mare em porta hi ha unes d'aquí, que és el plat nacional, que no es pot comprar aquí, ho fem amb bacallà, però és una fruita que creix en un arbre i, de fet, és venenós.
Ui.
I ho has de bullir i has de llençar l'aigua, no pots fer sopa.
Ah.
I això es cuina amb el bacallà, un tomàquet i ceba, i és una cosa única.
Que bo.
Després hi ha el jerk, que és picant, la manera de cuinar amb la barbacoa, el pollastre,
està boníssim,
la carn de porc.
Imagino.
T'encantaria.
Com
que
sempre tindria problemes per dir que vull que això o això. Sí.
I després, bueno, es menja molt de peix i marisc, perquè, evidentment, som una illa i hi ha molts plats així.
I hi ha molta cultura vegetariana, no? Perquè, bueno, tinc entès que el rastafarisme, que en certa part, doncs, encara hi ha certa part de la població, doncs, que aboga pel rastafarisme, són vegans o vegetarians?
En principi són vegans,
val,
però hi ha una mica de tot.
Val. Sí, al final, el gust del consumidor, no?
Sí. Pot ser que des de fora mirem Jamaica i pensem que tots són rastes, però
no.
T'ha de dir que l'opció de rastafari és una cosa molt minoritària dintre Jamaica.
Està molt bé que ho diguis, perquè...
Sí. No som tots rastes. De fet, Jamaica és molt més cristià que altra cosa.
Sí, no és l'estereotip, no? Exactament. Com si tothom fos rastafari, no? I aneu tots amb el bong allà.
Jo crec que els rastafaris no arriba un 1% o 2% de la població.
I en canvi el que ens arriba aquí és tot el contrari. Mm.
Potser és perquè és el que més diferents ens...
Potser, suposo.
Veiem com més la
diferència. Sí, bueno, també és la influència de la música.
Clar.
Perquè pensa que en el moment que Bob Marley es va fer famós, i va començar a parlar de Rastafari.
Clar.
Tots els grups que volien tenir una mica d'èxit com grups jamaicans es van apuntar al rotllo, clar, però no eren rastes, no, de veritat. Clar.
I a més que hi ha una que hi ha una cultura musical brutal a Jamaica, o sigui, l'ska, el dancehall, el rocksteady, roots, o sigui, jo, a mi és que m'agrada molt la música jamaicana, com
no,
estàs
no
veient.
Nota, no nota,
llavors, o sigui, m'encanta aprendre i, ostres, sí, que guai que diguis això també. Sí, sí, que hi ha molta cultura musical i bueno,
sí,
increïble.
Sí, sí, molta.
Doncs,
molta.
Quiqui,
una cosa que...
Sí, digues.
No, una cosa que jo dic... A Jamaica és impossible sentir algú dir que no sap ballar o no vol ballar.
Totalment.
És impossible.
És que no m'estranya.
D'una manera o altra, t'acaben convencent i t'acabes autoconvencent. De que,
per això el somriure, no, perquè estan tot el dia ballant i amb bona música. Ara ho entenc tot.
Doncs, Quiqui Marriott, amb aquesta riella i amb aquest bon rotllo, et donem les gràcies, mai més ben dit.
Moltes gràcies.
I moltes gràcies per aquesta estona i per atendre'ns en directe. Moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Un plaer, Quiqui.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Motivation. My one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah.
Any 2014, mentre Espanya abdicava el rei Joan Carles i la cançó que acabem d'escoltar del jamaicà Omi es feia famós arreu del món, la Micaela complia 16 anys i ara sí es fa activista a tope. Veu el documental Trucós sobre l'impacte de la moda ràpida en les treballadores de la confecció i ella diu, a mi m'empodera la moda, però vull que empoderi a qui la fa. Llavors, clar, aquí també comença a aprendre sobre la indústria animal i es fa vegana. Com dèiem, milers de seguidors ja que anava acumulant a xarxes socials. Per tant, va juntar veganisme, moda ràpida i va començar a treballar les seves xarxes fent-se doncs, bastant coneguda i donant consells superpràctics, sí, però molt pràctics. En plan, si vas a comprar alguna cosa, que sigui de segona mà. I si és nou, dona't dues setmanes abans de comprar-t'ho. I si encara tens ganes, pensa que si t'ho posaràs 30 vegades com a mínim en un any. Ui, jo segur que no m'ho poso. Ai, Felip, que com et quedes, eh? Les adolescents no fan res, no, diuen?
No, exactament, sí.
L'any 2016, ja major d'edat, doncs més cosetes que fa. Se'n va amb la seva mare a ajudar els refugiats de Calais a França. I allà ja sí que se n'adona de que la injustícia racial i els llegats del colonialisme estan totalment relacionats també amb la lluita contra el canvi climàtic i alhora la lluita contra el fast fashion. O sigui, tot va una mica de la mà. 2017. Treballa en una casa d'atenció a refugiats, també. O sigui, ella era tot cor. I a partir d'aquí ja intentava entrar a la carrera de Medicina, però ai, que no entro, ai, que torno a fer la cele. Va tenir una miqueta de problemes. Suposo que tan activista que era no tindria...
Clar, massa coses, potser.
Masses coses.
Sí.
A finals d'any va viatjar al sud-est asiàtic, potser per desconnectar. Tot i que no descarto que fos per algun projecte humanitari, perquè coneixent-la segur que va anar a ajudar algú. Sí.
Alguna cosa, segur.
Alguna cosa. O sigui, segur. Finalment, el seu perfeccionisme i l'alt rendiment acadèmic van fer que fos acceptada aquesta universitat que tantes ganes tenia a Edimburg, a Escòcia.
S'ho mereixia.
Va arribar allà i va dir, ui, espera, que potser no era això el que volia fer per canviar les coses. Però com era tan bona, ella segueix estudiant. Però va començar a conèixer a gent que també es preocupava, sobretot pel canvi climàtic, no? Va dir, ostres, hem de treballar junts, organitzar mítings, ocupacions en edificis governamentals, a tope. I l'any 2018 hi ha, va una manifestació que és d'Extinction Rebellion a Londres, que és un moviment ambiental allà al Regne Unit. És bastant conegut, es veu. L'octubre del 2019 va tornar a Londres, fan unes protestes aquí, s'acampen a Westminster i s'encadena la tia. S'encadena, acaba la presó, o sigui, a tope.
No sé per què no em sorprèn.
I em fa gràcia perquè és supermona quan li fan entrevistes i diu, és que no em veia adequadament preparada, em sentia espantada. Bé, 2019, va a la conferència Joventut contra el Carbono, a Zúric. Vamos, 21 anys, una carrera que té la. I arriba la nostra amiga Pandèmia. I torna a Jamaica, la seva illa natal, perquè vol connectar amb el seu patrimoni, la seva família, està amb l'àvia, l'àvia havia mort recentment, i diu, anem a aprofundir amb la meva meravellosa àvia. Aterra a Kingston i diu, vale, anem a la platja aquesta tan xula que anàvem de petita, a Hellshire Beach. Hola, iaia, anem a la platja. I li diu, doncs, Micaela està a punt de desaparèixer. Xan, xan, xan. El que us deia al principi de tot és molt preciosa, ha portat molt, però el canvi climàtic està fent...
De les seves.
De les seves, sí, sí, sí. Llavors ella es va quedar superimpactada i va dir, pues això no pot ser. I la seva impotència es va transformar en un llibre. Com et quedes? A tope.
Sí.
En acabar el confinament, doncs va tornar a reprendre la carrera de medicina, però sí, a tope, o sigui, a cop més a tope amb el tema climàtic. Sí. Va fer un podcast junt amb Joe Becker, que es diu Yikes, sobre la interseccionalitat justament d'aquesta justícia climàtica i justícia racial, que van de la mà. El 2020 va ser el seu any. Forbes l'anomenen una de les dones més influents del moviment climàtic al Regne Unit, la BBC també l'anomena, l'anominen pel Global Citizen Hero of UK pel seu enfocament de l'activisme, connectar aquests dos objectius bessons, justícia racial i climàtica. Mentre escriu el llibre, segueix desafiant les entitats més poderoses del seu país, inclús es manifesten a les festes que fa el Bill Gates. O sigui, imagina't, Felip, aquestes sí, festes on no ens convidaran mai.
Bueno, bueno.
Bueno, bueno. El 2021 ja porta el Regne Unit, el govern, en un cas històric als tribunals, Es va dir paid to pollute, que era pels pagaments públics a les empreses de combustibles fòssils, i deien que no, però sorpresa, es va descobrir que sí. O sigui, increïble. També van posar en escac i mat a la junta de Shell dels carburants. Bueno, anem al 2023 perquè la mare està supercontenta, va veure la seva filla perquè estrena llibre It's Not That Radical Climate Action to Transform Our World. En aquest llibre, doncs, com us deia, que és com, no és tan radical, no? O sigui, hem d'actuar ja. L'enfocament d'ella és molt optimista, esperançador, perquè treballa molt com cap a la infància, també. Perquè les pobres criatures estan tot el dia escoltant que s'acaba el món, que no sé què, que no sé quant, i no pot ser, no pot ser. Llavors ella els dona una mica d'esperança. El 2024, és a dir, ara mateix està sent molt activa, ha guanyat un premi pel seu llibre i, sorpresa, està escrivint el seu segon llibre amb 26 anys, A Climate is Just the Start. O sigui, és només començar pel clima, perquè tot l'altre ve de la mà. O sigui, ella és molt humil, molt desenfadada, creu que tots, que realment totes les generacions ens sentim responsables del que està passant. I que ella ha conegut a molta gent de totes les edats que creuen que el canvi és possible. M'agrada molt la seva perspectiva. Diu que no cal ser Martin Luther King, que els activistes són persones com tu i com jo.
Doncs sí.
Què et sembla la Micaela Loach amb 26 anys?
Una crac.
Visca Jamaica, eh?
Totalment.
La veritat.
Hey, hey, hey. Got something I wanna say. Put on your machine and grab your queen, Lord. While politicians, them a war.
Doncs arribats a aquest punt, tenim moltes coses més, però no ens dona temps a tot. Però no volem marxar sense donar-vos algunes pistes per al país del pròxim programa.
Ai, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Digues. Què vols dir, sí, sí?
Que sí, sí. La bandera d'aquest país va ser dissenyada per un estudiant de 16 anys. La va crear retallant una altra bandera i fent-ne una de nova per a un treball de la classe d'història.
Tela. La segona és la celebració del Nadal, era il·legal fins al 1907.
Ha tingut 9 capitals diferents.
I parlant de capitals, la seva és una de les menys poblades del món, tot i que no ho sembli. Doncs bé, he d'admetre que les pistes no són fàcils, però teniu temps per pensar-hi. I ara sí, fins aquí el programa d'avui. Ens ho hem passat.